Ladies and gentlemen, Mr. DeYoungo.
En dies de festa.
That's a wonderful surprise. This is great.
El suplement.
Fixa't com sona. El futur que ens espera. Els canvis al llarg dels últims 20 anys han estat increïbles. Estem canviant el món molt de pressa i a un ritme que s'accelera. Volem fer balanç dels principals avenços dels quals ha estat testimoni el suplement de Catalunya Ràdio. A partir d'aquests instants, us proposem un concurs per descobrir aquests avenços i així saber alguna cosa més de el futur que ens espera.
For us, but only our own movement means desplazamiento.
Aquí estem fent una mica de perspectiva cada diumenge intentant esbrinar algun dels aspectes que formen part del futur immediat, com per exemple l'arribada de l'iPhone la setmana entrant. Dani, bon dia.
Bon dia, què tal?
iPhone 3GSM,
mala tothom en tindrà un aviat.
Sense teclat. Passaràs el dit per allà i cap allà.
Ho té tot integrat, que anem cap aquí. O sigui, telèfon, càmera digital, iPod, i aleshores amb un aparell cada cop més petit i amb més prestacions.
150 euros, entrada prevista, exclusiva de Telefònica, de moment.
Ho van fer ja als Estats Units, a través d'una companyia, no es pot comprar lliure, sinó que l'has de comprar en allà i la companyia subvenciona el telèfon, que serà una mica el mateix que passarà aquí.
La gent que el tenien per poder operar havien de tenir-lo trucat, ara no podran adaptar-lo, per tant, hauran de comprar un de nou. I mentrestant, el mineral que es fa servir per aconseguir aquests estris és el coltan, que només és a 3 països del món, un fet que denuncia sobretot l'especulació que gira a l'entorn Alberto Vázquez Figueroa a l'última novel·la, Coltan.
No l'he llegit, però la recomanes o no?
Sí, perquè el Vázquez Figueroa sempre té una cosa molt bona, és que s'assessora, s'informa, es documenta prou bé i és una lliçó de periodisme, en aquest cas novel·lat, com ha estat, doncs bé, el Tawarek que tants ens ha apassionat. La història d'una venjança. A través d'aquesta venjança coneixem la cultura. Alguna cosa d'aquesta setmana, Dani?
Jo destacar potser la feina dels professors. Ara que estem en període de vacances,
sí,
m'he sorprès de la motivació, de l'entrega, de la implicació que tenen els profes. Amb dues xerrades vaig ser convidat a dues jornades amb professors per un costat de ciències, del món al voltant de la física, de la química, de les matemàtiques, de la tecno, i un altre amb uns professors més petits, i amb tots he compartit la mateixa passió per ensenyar, per apropar, per reciclar-se, per enriquir la seva feina, i en una època on la seva feina potser està amb una baixa popularitat, doncs per ells fer aquest petit homenatge.
Dani Jiménez és el nostre home de ciència en el futur que ens espera. L'apartat humanístic, l'escriptor i especialista en temes de parella, Toni Bolinches. Toni, bon dia.
Bon dia, bon dia. Mira, pues, per contraposar una miqueta la visió que fa el Dani, i és cert, hem d'agrair, afalagar, reforçar la tasca dels professors, perquè és un exemple a seguir d'esforç i de competència, i en aquest sentit, i en línia contrària, una petita reflexió sobre una cosa d'aquesta última setmana ha estat d'actualitat, els congressos dels partits polítics.
Sí.
Que en aquest cas potser ja no són un exemple, vull dir, tan positiu. En aquest sentit, les intervencions, els nomenaments, la dinàmica general dels congressos dels partits polítics m'està inspirant un llibre que en el seu moment ardirà, una teoria sobre la mediocritat dels polítics.
La mediocritat dels polítics. Com diu Alberto Vázquez Figueroa, també, en el fons, és el seu paper. Diu, perquè aquesta és una miqueta la finalitat, no? El que mou els polítics és un altre món, ben diferent.
No, a més, jo crec que ho fan bé, ho fan perquè tots ens sentim iguals o superiors a ells, la qual cosa ens millora l'autoestima.
Diu, jo a un polític, per dir-ho així, li tolero que sigui corrupte, no? Però que no, diu, però que no m'enganyi, que no m'enganyi, no? Deia ben clarament, però que no m'enganyi.
Per això jo dic els colors de la vida, malauradament. Clar, un polític és un senyor que dissimula el que no sap i aparenta el que no és. Per això potser no tenen la bona imatge que tenen els professors.
Som tots persones i no n'hi ha cap que se'n salvi, imagino, si ens posem a matrallar. Perquè al capdavall no hi ha ningú millor que els altres.
Deia Cervantes, nunca un hombre es más que otro si no hace más que otro.
Toni Bolinxés hi aporta una visió interessant, tot fent recerca d'un fet que és previst per als pròxims anys i sobretot a partir del que ha arribat a les nostres vides no fa masses. I Miquel Àngel Violant també ens acompanya. Miquel Àngel,
molt bon dia a tota l'audiència.
Des de la vessant periodística, ell ens posa al corrent d'alguna notícia d'aquesta setmana.
Bé, ha estat una setmana bastant plaent. En tot cas, a mi el que em crida l'atenció, no faré cap comentari posicionant-me, però em crida molt l'atenció el referèndum que avui es viu a Can Barça, el fet que una sèrie de circumstàncies imprevisibles ens han portat a una situació en què unes persones tindran una opinió, en tindran una altra, però a mi el que em crida l'atenció és que és algo que si m'ho haguessin dit fa 2 anys que això succeiria, hagués dit, va, m'estàs mentint, això no pot ser pas veritat.
Doncs va, que anirem a saludar la Carmina Areu, que ja ens presenta, em sembla que és Jamiroquai.
Començarem per aquí, avui. A més, hem de dir que aquest cantant va actuar aquesta setmana al Rock in Rio, del Rock in Rio de Madrid, i se'l va veure actuant, i va ser espectacular.
Tu ho vas veure o no?
Vaig veure un tros del
jo
concert.
Jo vaig veure un tros i no era tant, personalment.
No ho havia vist mai, també ho he de dir.
Com
I potser em va sorprendre.
Com perd el que és el directe de les gravacions, eh? Notes que, esclar, no arriba a donar aquesta qualitat que sentim aquí.
A mi saps què em va sorprendre?
I a la vestimenta.
Que com que sempre l'he sentit escoltat, no l'havia vist mai actuant enlloc,
sí.
Em va sorprendre identificar aquella veu amb aquells moviments, no? La unió de coses. Mira.
Aquell home podries tenir comprant una barra de pa al costat,
sí,
i diria, sembla que ve de l'obra, ve d'estar fent un treball allà.
Sí.
Vull dir que no hi havia cap mena, i un gorro tipus Lluís Llach, més
de ser. Un gorro molt lletxet, això sí, eh? Sí. I més suadet també anava.
Bastant.
No? Bastant suat.
Perquè veus el que és la incultura, sí. Jo quan vaig veure això de Rock in Rio, me'n vaig anar a Rio i resulta que era a Madrid.
I era aquí.
Aquesta vegada sí. Aquesta vegada sí.
Són aquells fets que forma entre la nostra vida, de sobte, no? Es posicionen i dius, bueno, ben bé, què és tot això? Què està passant aquí ara? La setmana passada no vam parlar de la càmera digital, ni del menjar congelat, ni de la transformació de Barcelona, ni els vols de baix cost, ni tampoc de l'ovella d'oli, sí.
Sí que vam parlar de l'ovella d'oli, a més de tota aquesta medicina regenerativa i també de les teràpies cel·lulars. Doncs la Montse Pous, des de la discapacitat, també vol dir la seva.
L'envelliment de la població és un fet. La conseqüència a nivell col·lectiu és que les persones viuen molts més anys que fa un temps, però les seves facultats físiques, psíquiques i sensorials tenen un desgast i, per tant, no funcionem al 100%. No podem pretendre que les persones visquin més anys i que la societat no estigui preparada per continuar donant una qualitat de vida digna a tot aquell que ha treballat i cotitzat per fer créixer el món. Cal aconseguir l'aplicació del disseny universal a tots els camps. El baix cost d'aquest criteri radica en planificar objectes i llocs que serveixin per a tots els ciutadans, visquin els anys que visquin.
La Montse Pous ens parla de l'envelliment. La setmana passada vàrem intentar esbrinar fins a quin punt de llargada de vida pot arribar l'ésser humà i ens vam centrar en els 120 anys, que d'allà costarà molt passar. Perquè, com apuntava el doctor Brogi,
era allò de dir l'etapa que trigues en créixer, que es calcula que són uns 20 anys multiplicat per 4.
Per 4.
Ell apuntava uns 100 anys. En canvi, vam parlar amb d'altres doctors que deien 120 i un va arribar a allargar els 140 estirant molt.
Estirant molt. El que està molt clar és que fa 50 anys la mitjana estava en 50 anys, 60 només, eh? I fins i tot un pèl més baix. Actualment a l'Àfrica no passa dels 55 anys.
Sí.
I es calcula que, igual que aquí, ara ja hem arribat a una mitjana de la dona que supera els 80 anys i l'home en els 77, aquesta anirà creixent arreu del món. La qualitat sanitària, l'alimentació i
la medicina, sobretot.
I la medicina, sobretot, estan afavorint aquesta, per dir-ho així, estirada vital. Però fins a quin punt?
Hem guanyat la quantitat. Ara cal conquerir la qualitat.
Doncs atenció als que tinguin ganes de guanyar un GPS, perquè aquest Jamiroquai ens porta a l'any.
Aquest èxit, Virtual Insanity, va ser publicat el 1996 i aquell any el que buscàvem va entrar al registre com a empresa, però amb una anècdota inclosa, ja que el nom que té no és el que volien els seus pares.
Donem unes pistes. Miquel Àngel?
Si el busques, el trobaràs.
Si el busques, el trobaràs.
Escolteu la sèrie. Un mapa, un diccionari i una guia de telèfons. Si trobeu que tenen en comú aquests tres objectes, trobareu el que avui ens ocupa.
La meva. És una cosa molt útil per tothom, menys que els que som analfabets tecnològics.
L'audiòfon digital més avançat del mercat es diu Inteo, de Videx. Videx, líder en tecnologia per sentir-hi bé, t'ofereix el futur que ens espera.
Si apretes un botó, play, reset, forward, rewind, recon. Però no en tens prou per no sentir-te sol a l'era de la comunicació. A la veïna no la coneixes i parles cada dia en Nova York. No saps que hi ha més enllà de la finestra si no t'ho explica la televisió. El món et mou al segle XXI deixant-te sol entre la multitud. El món es mou i pum pum com a la pantalla de l'ordinador. I què si plou, si neva o si fa sol, a l'era de la globalització. Esclau del Google, esclau del mòbil, si no tens password el teu món no es mou. Ja no envies més correu que l'electrònic, la realitat és un reality show. El món et mou al segle XXI deixant-te sol entre la multitud.
Aquesta és la pista ben bona, també.
Albert Fibla.
La signa Albert Fibla.
Aquest cantautor català, un clàssic dels bars musicals de Barcelona, enguany ha presentat aquest disc, El món es mou, i es podem escoltar-hi entre la multitud amb una lletra a mida pel tema d'avui. Si l'aneu desgranant paraula a paraula, trobareu el que estem buscant.
Unes pistes més.
És molt fàcil que us confongueu, aneu en compte. No busquem el mitjà en si, sinó un producte importantíssim d'aquest mitjà. És fàcilment identificable amb una imatge de 6 lletres i amb colors tan bàsics com groc, blau, verd, vermell i d'altres. Per accedir-hi cada vegada ho tenim més fàcil. Hi ha gent que ho pot fer des de la platja, la muntanya, on sigui. La majoria, però, encara ho fem des de llocs habituals com ara aquest.
Hi ha un GPS a punt i a disposició, que per cert és un gaudi portar un GPS quan vas a aquelles adreces que no coneixes, eh? Taca, 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 taca i tombi a la dreta.
Inteo, de Videx, és un nou audiòfon intel·ligent, digital i d'última tecnologia que s'adapta a les necessitats de l'usuari. L'alta tecnologia d'Inteo analitza, decideix i processa el so, tenint en compte les preferències de l'usuari. Feu-vos una revisió en un centre auditiu oficial Videx. Per més informació, truca al 902 15 15 50 o entra a bidex.es. Bidex, escolta la vida. Inteo de Bidex és el futur que ens espera.
Avui serà fora del despatx tot el dia. Som la seva secretària.
L'exageració de temperatures és un malbaratament de l'energia. Utilitza l'aire condicionat amb seny. Aquest estiu no passis fred. Posa-la a 25 graus. Generalitat de Catalunya. Som-hi.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
25 anys.
Por el internet, por el internet, tecleando tus carnes y no las toques. Y no las toques. Por el internet, por el internet, tecleando tus carnes.
Aquesta cançó també fa pensar en la gent que diu que et pots baixar molta música i moltes pel·lícules, però mai un pernil. Anem a Rubí, a Roquetes, a Barcelona, a l'Hospitalet i a Sant Boi, a Torrelles. Qui s'emporta el GPS? Garrido, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, què és el que busquem?
Penso que és un cercador molt, molt conegut.
Que es diu?
Google.
I tant!
Bravo!
I és que qui no coneix aquest cercador? Qui no el coneix? A totes les redaccions, eh? Us parlo de dues en concret. La de la tele, la ràdio, la pantalla presenta aquesta, la imatge.
I tant, és una icona.
És una icona. I la senyora Garrido, com ho ha sabut?
Bueno, quan heu començat a parlar del 96, més o menys jo vaig començar a fer servir el 97.
Per tant, és bastant primerenca vostè en aquest terreny.
Sí, fa molts anys, sóc una fan.
És una fan.
Sí, sí.
Una fan del món internauta, sí?
El Google és la meva enciclopèdia.
Veus, la seva i la de tanta gent. Per què? Per què li agrada el Google?
No ho sé, a vegades estic veient la tele i fan una pel·lícula i busco els actors, l'any que es va fer. Pots buscar el que vulguis, no sé.
Busco. Està allà ja preparat. Dius, a veure, tac.
Sí, sí, sí.
I et surt? Què et surt allà quan busques? Què et surt? És que és un... Sembla que no pugui ser,
No, és que ho ha definit de manera genial. És la seva enciclopèdia. Jo crec que és l'enciclopèdia del segle XXI.
Mm-hmm. Com es diu de nom, senyora?
Emma.
Emma Garrido. Ha guanyat un GPS. Què li sembla?
Perfecte.
Que en tenien?
No en tenia i, a més a més, me'n volia comprar un.
Veus?
Perfecte.
Rodó, rodó. I ara, cada vegada que faci servir el Google, d'alguna manera, tindrà aquest lligam. Ara, Emma, mirarem de fer amb la Carmina la recerca del Google, el més interessant, i sobretot el futur que ens espera en dos terrenys. Un, el que és la part més impactant d'internet en aquest futur, com és, per exemple, el treballar des de casa. Arribarà que treballarem des de casa? Igual que el Google ens ha facilitat tant la feina a l'hora de cercar, no haver d'anar a buscar el tom de l'enciclopèdia, això i allò, arribarà que no ens haurem de desplaçar a Diagonal 614, que des de casa, per exemple, des de la Cerdanya o des del Baix Empordà, amb un jardinet ben maco allà fora, sentint la brisa del mar, treballarem així a gust? Això per una banda, i per l'altra, el futur que ens espera ens permetrà gaudir virtualment, per exemple, de coronar l'Everest i sentir el Yeti, posar-te un casc i entrant allà i
ja m'hi veig, però hauries d'estar tu com el conductor del Google.
Molt bé, senyora Emma.
Digue'm.
Vostè sap què vol dir Google?
No parlis de vostè, eh?
Bé, Emma, saps què et sona, què vol dir?
Penso que són unes inicials d'algunes paraules en anglès, però no sé exactament, no me'n recordo.
Mira, en realitat el nom és fruit d'un error. Es veu que la idea inicial era anomenar-lo Google, que matemàticament és un 1 seguit de 100 zeros, però es veu que equivocadament van escriure Google en el registre de noms i així es va quedar, i així és com queda batejat aquest gran imperi informàtic. O sigui que és un error.
Això i moltes altres referències a aquest món les comentarem ara mateix. Emma, moltes felicitats.
A vosaltres.
El futur que ens espera.
Google rep el Premi Príncep d'Astúries de Comunicació i Humanitats 2008.
El president del jurat, Manuel Olivencia, ha explicat que ha valorat sobretot el seu paper cabdal com a font d'informació per a centenars de milions de persones d'arreu del món.
Al poner de forma instantània i selectiva
al alcance de centenares de millones de personas. El enorme caudal de información de Internet, Google ha hecho posible, en apenas una década, una gigantesca revolución cultural.
Amb aquest premi, doncs, els dos fundadors de Google són des d'avui 50.000 euros més rics, que és la dotació metàl·lic d'aquest premi.
Google forma part de les nostres vides i ja és Premi Príncep d'Astúries. Carmina, quines són les raons d'aquest premi?
Doncs és bàsicament un resum. És el buscador més important d'Internet. El jurat del Príncep d'Astúries ha considerat que la millor comunicació que es fa avui es diu Google, una gegantina revolució cultural que contribueix a l'accés al coneixement. Destaca, d'una banda, pels seus continguts ben estructurats, interessants i una configuració senzilla i ben planificada. Rep 200 milions de consultes al dia i 1,5 bilió de visitants l'any només en el seu portal principal. Al món, més del 61% dels usuaris d'Internet l'utilitzen i aquí el 95% de les cerques es fan a través del Google.
La pregunta és com funciona?
Doncs la cerca només la fan les màquines, l'ésser humà no hi intervé per res. A partir d'un algoritme secret, un robot central, anomenat Googlebot, rastreja totes les webs on hi surt la paraula que busquem. L'objectiu és organitzar la informació a partir de diferents factors de qualitat que el robot té programats per fer-la més accessible i més útil.
I qui hi ha al darrere de Google? On té la seu?
Doncs va ser creat entorn al 96, la seva seu és a Califòrnia, i la van crear dos informàtics, Sergey Brin i Larry Page. Tenien en aquell moment 23 i 24 anys. Avui, amb 35 i 36, han acumulat més de 18.000 milions de dòlars.
Mira.
Com sol passar, en aquests casos, doncs, els grans portals, en un principi, no van creure en la seva idea i van rebutjar l'opció de finançar-lo. En canvi, avui, Google és la marca més cara del món, superant fins i tot a General Motors, Microsoft o Coca-Cola. I, a més, és que no para de créixer. Google ofereix noves aplicacions o serveis, com, per exemple, el Google News, que permet aquesta cerca de notícies, el Google Print, que dona accés a una biblioteca digital de més de 60 milions de llibres de text amb noms coneguts nostres com Llull, Verdaguer, Pla o Rodoreda, el Google Talk amb un servei de trucades telefòniques, el Google Earth i el Google Maps amb un atlas virtual del món en tres dimensions, i un altre que cal destacar i és imprescindible, és una estrella, és el YouTube. Música, imatges i vídeos a l'abast. Servei que no deixa de tenir una polèmica, i és que precisament ahir sabíem que la justícia nord-americana vol investigar si aquesta web vulnera els drets d'autor de continguts protegits, com han denunciat algunes empreses. No és gens estrany, doncs, que amb aquest fenomen de Google, quan pensem que el seu camp de treball és el món sencer. Però no es pot pas oblidar que Google no seria res sense una plataforma tan impressionant i fantàstica com és Internet, la teranyina mundial.
Aquest és el tema on volíem arribar a parar. Internet, quan va néixer, per cert, i qui el va crear?
Doncs va ser el Departament de Defensa dels Estats Units que va crear-ne la idea a finals dels 50 per tal d'enfortir la comunicació amb finalitats militars. Una dècada després, el 1969, es connectaven els quatre primers ordinadors entre universitats nord-americanes per compartir coneixement. El gran esclat, però, va arribar fa uns 17 anys amb la creació de la gran teranyina, la World Wide Web, les 3 W, www, que estableixen un conjunt de protocols que permeten la consulta a través de links o enllaços. Des d'aleshores, Internet s'ha anat convertint en una font global d'informació i serveis sense precedents en la història de la humanitat.
Fins al punt que aquí és el paper d'Internet avui?
Doncs només algunes dades. Ens permet, per exemple, informació d'arreu del món, a més a baix cost, reducció de distàncies entre persones i empreses, ampliació de transaccions econòmiques, estudis en línia, diagnòstics mèdics i operacions a través de webcam o videocàmera, noves relacions personals i un molt llarg, etc. En poc més de 17 anys, Internet ha canviat radicalment les nostres vides, tal com ens comenta Ismael Nafria, consultor d'Internet i organitzador de l'Internet Global Congress, que acaba, a més de presentar el llibre Internet és útil, una acurada selecció de webs interessants en diferents àmbits de l'editorial Plataforma Actual.
Internet jo crec que és una eina que jo qualificaria absolutament revolucionària. Portem, doncs, 17 anys d'història i en aquests anys hem vist com Internet està canviant moltíssimes de les coses que fem a la nostra vida diària. Com ens comuniquem amb la gent, com ens relacionem amb la gent a través de les xarxes socials, a través de moltes formes noves que hi ha d'entrar en contacte i d'estar en contacte amb la gent. Com viatgem, com preparem els nostres viatges, doncs és totalment diferent a com ho fèiem fa pocs anys. Com aprenem, com treballem. La Internet està possibilitant noves maneres de treballar a distància, de treballar en equip, que abans doncs eren també impensables. podríem seguir dient moltíssimes coses. Jo crec que és una eina que dona un potencial enorme a qualsevol individu perquè permet fer moltes coses que abans no eren possibles, senzillament.
Internet ja té uns 1.500 milions d'usuaris a nivell global, és a dir, entre un 17 i un 18% de la població mundial. Accions abans impensables avui són quotidianes, però què més ha d'arribar? Per exemple, als Estats Units el teletreball no para de créixer. I aquí anirà a més. Treballarem des de casa. I la realitat virtual s'ampliarà? Podrem viatjar sense sortir de casa? Viurem experiències cibernètiques com la de trobar-nos en una platja del Carib, amb l'aigua a la cintura i una pinya colada a les mans, sense moure'ns del sofà? Quin és el futur que ens espera? En parlarem amb Ismael Nafria i també amb Joan Majó, exministre d'Energia i Indústria i doctor en Enginyeria Industrial, que ja ens avança quin opina ell del teletreball.
No només ho veig, sinó que ho visc. En la meva família tinc persones que treballen bastant a casa des d'aquest punt de vista. Sobretot depèn del tipus de treball. El que no ho veig és com un substitut. És a dir, hi ha una part de la feina que demana un tipus de contacte, de vegades físic, però que hi ha una gran quantitat de coses que ara es fan en el despatx i que si aquest ordinador el tens a casa o el tens en un altre lloc, serveixen igual. Jo crec que és més un problema d'hàbits de treball, de quina manera complica això, tant per les empreses com per les pròpies persones, el saber distribuir el seu temps, que ho fa, doncs, que es vagi potser no avançant a la velocitat que es deia, però jo crec que serà un element més, no una substitució, és a dir, no deixarem d'anar a l'oficina o en el despatx i només treballarem des de casa, però probablement passarem menys hores a l'oficina i, en canvi, treballarem més hores en el conjunt de les que faran entre casa i l'oficina.
El futur que ens espera.
La revista Descobrir Catalunya patrocina On és en Claudi? Descobrir Catalunya, el teu país, com mai l'has vist.
Treballem menys hores a l'oficina. Quanta gent, això ho deu escoltar d'una forma molt, molt interessada pel fet que cada dia es passen un parell d'hores, ni més ni menys que anant i venint. Un parell d'hores per 5 dies la setmana, per 48 setmanes ben bones o 40 o 50... Bé, anem al cas del Claudi. En Claudi és a Rajadell, al Bages. Allà hi ha un campus gospel. Claudi, què diu la gent?
Diuen que m'acaben de localitzar, és la Rosa Maria Sagarra. No diré encara el seu segon cognom, perquè serà un descobriment important també. Rosa Maria, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Venies aquí a Rajadell, no exactament a la recerca d'aquest campus gospel Rajadell, sinó a la recerca dels teus orígens, sí, perquè el segon cognom, i ho podem dir ara, és origen, Rajadell, no?
Sí, el meu segon cognom és Rajadell. Però no sé els orígens d'on són. Nosaltres, jo ja ho sabia que feien aquest festival, però mira, ha sigut la casualitat de trobar el Claudi.
Venies d'Esparreguera, buscaves sí, aquests orígens, les teves arrels, i m'has trobat a mi, no sóc una arrel teva, però en fi, és un bon coneixement sí, també, no, Rosa Maria?
Sí, tant. Al veure-li la camisa he pensat que era ell.
I podràs anar a fer un bon àpat a Calmilio, potser avui no, que em sembla que tenies altres sí, plans. Sí, què penseu sí, fer exactament?
No, mira, hem vingut a veure el poble i després volíem anar a dinar per ahí. I vam trucar precisament per això. Perquè vam dir, com que fan un festival de gospel, potser ja està tot ple. Truca. Dic, a veure'm si...
Fantàstic, encara té temps de viure aquest campus, sí, perquè això s'acaba la tarda, encara hi ha estoneta, sí, sí, eh? Rosa Maria, moltíssimes gràcies. Continuarem, Xavier, convertint aquesta jornada de diumenge al campus gospel Rajadell, amb la gent que hi participa activament i amb altres visitants com nosaltres, avui aquest diumenge, també amb les persones que fan possible l'existència del campus. Concretament parlem de Ramon Escalé, pianista i compositor amb Manresà, que és el director musical del campus. Bon dia, Ramon, què tal?
Bon dia.
I també parlem amb l'Àlex Mazcunyan, president de l'Estat Gospel Singers de Manresa, base natural i humana d'aquest campus. Bon dia, Àlex.
Bon dia.
Ah, bé, parlar del campus gospel a Rajadell vol dir parlar d'una actuació de l'Estat Gospel Singers de Manresa a Rajadell davant de casa teva exactament, Àlex. Com va ser aquella experiència?
Bueno, va ser impressionant, perquè vas veure que tot de gent que disfrutava com un camell aquí disfrutant a tope i dius, ostres, jo això m'encanta, no? I llavors vam dir, ostres, puc? I em van dir, i tant que pots, va, vinga, va. Doncs, m'hi vaig apuntar i al cap d'una estona vam parlar amb el Ramon, hòstia, aquí s'apunta alguna cosa, i d'aquí ha sortit la història aquesta.
No sabem com disfruten els camells, però realment si els camells disfruten és participant en aquest campus, ho acabem de comprovar fa una estoneta, realment la gresca i l'energia és important. Si aquest esclat gospel singers de Manresa va actuar a Rajadell és perquè existia aquesta formació musical gràcies a tu, Ramon Escaler. Com va ser aquesta iniciativa?
Bé, jo per la meva professió doncs he tocat diferents tecles i a partir de l'any 95 vaig tenir la sort de col·laborar amb una cantant afroamericana que era Michelle McCain, juntament amb la vella Dixielan. Ella em va proposar de muntar un grup de blues, més endavant un grup de gospel. Vaig estar 4 o 5 anys fent gires amb ella, amb Monica Green i Cathy Autry, tot de cantants afroamericanes, i va haver un moment de maduresa personal que vaig dir, voldria tenir el meu cor o un el millor que a casa meva a Manresa. Vam començar de zero i 8 anys després doncs hem fet moltíssims concerts, hem gravat 4 discos, organitzem això per quarta vegada. Vull dir, el dia que ens vam trobar va ser un dia realment afortunat i màgic en la meva vida.
Ramon, a Catalunya ja tenim 20 formacions estables de gospel. Exactament què té el gospel que tingui justament aquest interès que agradi tant i perquè proliferen justament d'aquestes formacions musicals a Catalunya ara i potser no abans?
Bueno, d'entrada Catalunya sempre ha hagut una gran tradició coral. La gent vol fer música i vol cantar i no es vol complicar molt la vida. Llavors, a vegades aquí tenim el concepte que per fer música has d'estudiar molt i és una cosa molt complicada i molt difícil i molt, com molt grisa, no? Fins que arribes a un punt i hem de canviar el xip. La música és una cosa a l'abast de tothom. Si tu vols que la gent pagui diners per venir-te a veure un concert, llavors ja has de donar un nivell. Però si no tens tot el permís per fer música. I l'exemple vivent en som nosaltres, que vam començar de zero i estem fent tot això. Aquesta música connecta amb la gent, perquè és una música directa, l'ànima, sí que és religiosa o no, és una cosa que va molt més enllà. Els mateixos afroamericans, que són molt creients, diuen, és que no ens importa, que si no sou creients, també evidentment que podeu cantar aquesta música. Connecta amb el més profund de la gent i treu sobre energia, bones vibracions, i això és que no, realment no té preu. No? Jo penso que la gent està esperant que passi això i hi ha molta gent que té ganes de cantar, segur.
Com acabarà tot això avui, Àlex?
Bueno, de dir, esperant ja l'any que ve, preparant ja les coses per l'any que ve, si tot pot ser.
L'any que hem de parlar d'avui al vespre,
avui s'acaba el campus amb un gran concert dels campusins, que són la gent que participa al campus, i nosaltres, clar, Gospel Singers, com a senyal d'agraïment al poble, d'agraïment a tots els campusins i a tothom perquè hagi vingut aquí.
Molt bé, Àlex Bascuny, president de l'esclat Gospel Singers de Manresa, la bona per aquest campus, també per tu, Ramon Escaler.
Gràcies.
El seu director artístic, i fins l'any que ve, no? Sí, està assegurat això, no?
Fins l'any que ve, sí, segur, segur. Bueno, segur no, perquè la frase d'aquí, una salva metàl·lex, que és això, és l'hòstia, serà l'hòstia, i l'altre és, l'any que ve, sí, es fa, i sempre tenim aquest punt de ja ho veurem, depèn, ja ens ho diran. Si s'ha de fer, el farem, que esperem que sí, però sempre estem receptius a veure què ens diuen. Que
el fons musical adequat ens diem adéu i fins l'any que ve, segurament, Xavier, estem aquí encara, perquè encara tenim un premi i aquest àpat per qui em trobi d'aquí una estoneta a Can Presseguer, aquí a Rajadell.
Aneu fins a Rajadell, al Baixes, localitzeu en Claudi, digueu-li Claudi la mostra que ell us respondrà així.
Què significa per tu descobrir Catalunya?
Les millors propostes pel cap de setmana.
Paisatges increïbles.
Una cultura mil·lenària.
Conèixer el meu país. La revista Descobrir Catalunya t'ofereix cada mes tot això. I el més important, passió per un país que ens emociona.
Descobrir Catalunya i on és en Claudi. Una combinació de país.
Descobrir Catalunya. El teu país com mai l'has vist. Ja al teu quiosc.
He perseguit l'alba a 30 nusos amb la brisa del mar com a testimoni. He vist constel·lacions des de cales infinites. He viscut experiències que us costaria de creure. I només fa una hora que sóc al vaixell.
Per què anar-hi quan hi pots viatjar? Gaudeix amb Acciona Transmediterrània d'una forma diferent de viatjar i de la comoditat de portar el teu propi cotxe. Informa't en el 902 45 46 45 a transmediterrània.es o a la teva agència de viatges. Acciona Transmediterrània. Empresa sòcia d'Expo Saragossa 2008.
A Catalunya Ràdio.
El que hem fet és convertir una aventura...
25 anys de so. 25 anys d'imatges.
De l'equip de programes especials de Catalunya Ràdio.
Així és el web del nostre 25è aniversari. catradio.cat/25anys. Un fons documental de gran valor al vostre abast. Una part important de la història recent del nostre país i del món.
catradio.cat/25anys.
La història de Catalunya Ràdio a internet.
És una producció de
Catalunya Ràdio. 25 anys. Jordi Sabater és amb Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. 25 anys.
Pa, 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 pa.
El suplement. Un programa amb l'aire i la cara
del cap de setmana.
Hola, bon dia. Soc Josep Bofill, periodista del diari El Punt. I des de fa dos anys l'empresa va decidir eliminar les delegacions i per això treballo des de casa. Al matí aixecar-se i no haver d'anar a la redacció, doncs el primer temps va representar doncs una mica de trasbals, però llavors això facilita doncs també que pugui estar més alliberat. Et permet fer coses de caire particular sense oblidar la feina, sense poder-la de deixar, ja que s'està permanentment connectat amb xarxa, amb la casa central, ja que les noves tecnologies així ho permeten.
Carmina, quin és el futur que ens espera?
Doncs aquest que sentíem, tot i que Catalunya es calcula que només un 4% de les empreses ho ofereixen, el cas d'en Josep se suma a un fenomen que està en alça arreu. Als Estats Units, el teletreball hi té més de 40 anys de presència.
Anem a veure quines són les avantatges.
D'una banda, flexibilitat horària, més rendiment també, optimització del temps sense problemes de trànsit ni de desplaçaments, autonomia en la distribució de l'horari laboral i també igualtat de condicions per a les persones amb discapacitats o de malalties. En resum, que permeten la conciliació de la vida personal i professional.
El teletreball és una engruna en el futur de possibilitats i aplicacions de la tranyina d'internet. Què més ens espera?
Es preveu que d'aquí 20 anys la xifra d'internautes es dupliqui. Més de 3.000 milions, és a dir, un 40% de la població mundial. A més, millorarà la potència i la velocitat de la xarxa. Joan Majó apunta quins són els tres punts que, segons el seu criteri, marcaran el futur d'internet.
El primer, major ample de banda i, per tant, major capacitat d'enviar tot tipus de coses i, molt especialment, imatges i amb més comoditat i més de pressa. Segona cosa, i per mi aquesta és la més important, a partir del moment en què tinguem aquesta xarxa i aquests protocols actuals, tothom es converteix no només en receptor, sinó en emissor. En aquests moments, amb les noves webs, aquestes que en diuen 2.0, tothom és capaç de fer un blog, de fer un diari, de fer una plataforma col·lectiva, i per tant, tots ens hem convertit d'alguna manera no només en lectors, sinó també en editors. I la tercera cosa és que l'ordenador, que fins ara ha sigut gairebé l'únic terminal que ens ha permès anar per internet, ja no serà un monopoli dels ordinadors. Podrem navegar per internet no només a través de l'ordinador, sinó a través de la televisió digital, a través del mòbil, a través de moltes altres instruments, el qual és bo no només perquè vol dir que augmenta la capacitat, sinó també perquè normalment aquests altres terminals són més fàcils d'utilitzar que no pas l'ordinador.
En conclusió, podem dir que uns dels principals objectius són l'ampliació de la producció i l'estalvi del temps.
Doncs sí, a més de noves aplicacions, més processos automatitzats i intel·ligents que facilitaran la feina, Ismael Nafria comenta que hi haurà aplicacions que seran fins i tot com el nostre secretari particular.
Un dels propers passos molt clar és personalització dels serveis molt més gran. És a dir, que internet actuï com el teu secretari personal, per dir-ho d'alguna manera, i et faciliti moltes coses, no? La propera possiblement serà que la xarxa sigui molt més intel·ligent i treballi de manera automàtica molt més per cadascun de nosaltres. Jo crec que aquest és el següent gran pas realment que hi haurà a internet. Vol dir, per exemple, que hi haurà serveis a internet que seran capaços d'automatitzar coses i processos que, si no, hauríem de fer nosaltres manualment i ens porten molt de temps. Imaginem que volem tenir una reunió entre 5 persones que vivim a 5 llocs, a 5 localitats diferents, no? I aleshores un servei d'internet ens facilitaria que poséssim en contacte les nostres agendes, veure quins dies tenim disponibles de manera automàtica per trobar-nos, fins i tot veure a quina ciutat europea potser seria el millor lloc en funció de vols disponibles, del preu que volem pagar, etc. Aleshores, tot això, hi haurà serveis ben aviat d'internet que ho oferiran. Què vol dir? Que ens estalviaran moltíssim temps.
Aquesta és una de les idees principals. Tindrem més temps. Ho hem imaginat amb aquella persona que cada dia li costa 2 hores el desplaçament fins al lloc de residència. Són 2 hores per 5, són 10 hores a la setmana, multiplicades per 48 setmanes laborals, estem parlant de 480 hores més. part de Gaudí. Llavors la pregunta és, què en podem fer d'aquest temps?
Doncs dedicar-ne d'una part, per exemple, al Gaudí i a viure una realitat virtual, si volem, quan ens vingui de gust. D'una banda, identitats virtuals, és a dir, tenir segones vides per experimentar noves sensacions. Doncs això anirà a més. I de l'altra, viatges virtuals que faran possible que l'irreal es converteixi en real, com ara visitar ciutats o països i experimentar les vivències. Ismael Nafrias diu que un dia aquestes imatges fins i tot podrien anar acompanyades d'elements sensorials.
Possibilitats de que puguem viatjar i intentar reproduir una situació amb certa fidelitat. Anem en aquest camí. Ja hi ha la possibilitat de passejar virtualment per molts carrers del món, en un entorn tridimensional com si ja estiguessis allà, no? Evidentment, no és com passejar per allà, no pots entrar a cap botiga, no pots escoltar la gent, però és un primer pas que fa un temps no era possible. Diferent serà, que això sí que estic segur que arribarà aviat, és que a determinats llocs concrets aconsegueixis aquesta sensació d'immersió en un lloc, això sí, però reproduït en un lloc molt determinat, per exemple, una mena de càmera que et transporti a una platja del Carib, si a més d'afegeix a so en directe, i aconsegueixes afegir-li l'olor del lloc, doncs realment és com reviure aquella experiència. Això sí que estic segur que es podrà aconseguir, però com a atracció més específica, no? Ara bé, que això sigui d'ús de tothom des de casa seva tranquil·lament, doncs crec que hi ha encara un bon camí per recórrer. Sign of the future.
Bé, ja sabeu que la funció dels mitjans de comunicació és sorprendre, i això és el que hem intentat fer aquesta setmana, com podríem il·lustrar el futur que ens espera, perquè ja hi ha gent que ho té. Hem aconseguit 4 cascos, 4, que ja porten incorporades 2 opcions sensorials i que, si voleu, podem utilitzar. Un de nosaltres no ho farà, i en principi, si voleu, us ho cedeixo. Podeu triar. Les opcions són aquestes, a veure quina voleu.
Mira, botó de la dreta, podeu viure uns instants al cim de l'Everest amb la presència del Yeti.
Del Yeti, a ser dalt, al cim de l'Everest, és que deu ser 8.848, ho dic bé, està allà dalt vivint una sensació, per cert, quin moment deuràs poder triar, nuvolada general, tempesta dura, desllavissada.
Però és que si cliqueu l'altre botó podreu viure un massatge caribeny de canyes de bambú amb oli de coco en una platja del Carib.
Antoni acaba d'agafar el casc.
I una pinya colada a la mà, que no falti tampoc. Amb quina ens quedem?
Estic una mica indecis entre posar-me sobre el Yeti per ser més alt, a dalt de l'Everest, o per estirar-me la sorra pel massatge. No sé, no ho tinc clar encara.
Quina agafem? Quina us sembla bé? Agafem la del Yeti, provem
la del
Yeti.
Bé, bé, bé.
Posem-nos bé el cas, posem-los bé, apretem-lo bé, a veure.
Ai, em va petit aquest.
Aviam.
Ara apareixen, no?
Ostres, quin fred.
Heu vist quina olor més rara que
s'estén? Costa una mica de respirar aquí dalt, eh?
Ara, mira-ho! No
apareix!
Senyors i senyors, disculpin la gosadia, però la realitat és que imagineu l'àvia posant-li el casc i fent la...
I pujant a l'Everest, no?
El futur que ens espera.
No sé per què, però jo estic enganxat a internet. Serà perquè xatejo amb persones que no conec. Potser és perquè m'invento el personatge que vull ser. Vull ser. Potser fa mal. La meva mare diu que estic fatal. Potser fa mal. Més d'un metge m'ha dit que estic malalt. Que prendré mal. Que ja no distingeixo entre real i virtual. Soc real o soc virtual?
El futur que ens espera.
I podem afegir molta més informació i per això ens acompanya Miquel Àngel Violant amb uns apunts.
Bé, aquest tema és fascinant i dona molt de sí, però en primer lloc m'agradaria posar-hi, tot i estar d'acord en que això és una tecnologia magnífica, 2 contrapunts a coses que s'han dit. En primer lloc, el tema del teletreball, que aparentment és magnífic, s'ha de tenir en compte també que si la persona no és disciplinada, si la persona no té un cert sentit de l'autonomia, un sentit de l'obligació, és una cosa que venint-hi de l'entorn laboral sembla molt desitjable, però que també té unes conseqüències que poden ser negatives. I és que quan més temps tenim, la nostra capacitat de treure-li partit i de fer allò que no ens agrada fer i que cap jefe ens imposa, és a dir, hem d'aprendre a ser jefes de nosaltres mateixos, en la qual cosa el tema del teletreball està molt bé, però per persones que en tinguin el perfil adequat. Un segon contrapunt, jo sóc un entusiasta de Google, però hi ha una cosa que em preocupa, el dret a la privacitat. És a dir, la quantitat d'informació que arriba a sortir sobre les persones, arriba un moment que fins i tot la teva fotografia, la teva imatge, tu no pots impedir que la hi trobi gent que tu desitjaries que més aviat no et coneguessin, en la qual cosa estem perdent el dret a la privacitat. I en tercer lloc, la quantitat d'informació està molt bé, però en últim terme, informació no és coneixement. Necessitem un filtre, una manera d'articular. En aquest sentit, m'agradaria que d'alguna manera hi hagués algun dia GPS que no em diguin si cap a la dreta o cap a l'esquerra, sinó que a l'hora de prendre les bones decisions, una veu humanista, un Toni Bolinches ben comprimit de cinquena generació, em digués, aquest és el camí Miquel Àngel o és aquest altre? No sé si algun dia aquest invent s'esdevindrà, però crec que seria de força utilitat.
Miquel Àngel Violant, periodista.
Per al·lusions, Toni Bolinches.
Sí, mira, ampliant una mica el que diu el Miquel Àngel, a banda de la privacitat, que també em preocupa, encara em preocupa més com psicòleg, sexòleg i terapeuta de parella, la fiabilitat dels continguts. O sigui, m'arriben molts clients, no?, que per una determinada disfunció sexual o per una informació fiable sobre una curiositat en l'àmbit del comportament humà, consulten internet, busquen informació, i molts, més que treure conclusions, surten una miqueta desorientats. O sigui, per tant, el problema és com aconseguir una fiabilitat dels continguts. Això és difícil, i per això m'agradaria fer una reflexió en aquest sentit, que és una reflexió de caire cultural, després en faré una de caire psicològic. La reflexió de caire cultural és la següent. Evidentment, la informació facilita la cultura, però la informació no és cultura. Perquè la informació es converteix en cultura, necessitem fiabilitat amb la informació, i la fiabilitat implica contrast. Per tant, necessitem contrastar diferents fonts sobre un mateix contingut, després una reflexió sobre les fonts, després establir una opinió pròpia, i com conseqüència d'establir diferents opinions pròpies, al final arribarem a tenir criteri, i aleshores quan podrem dir que tenim cultura. Hem de diferenciar el que és una persona erudita del que és una persona intel·lectual. L'erudit té informació, i amb això, amb internet en tenim prou. Però, sortosament, l'intel·lectual, a més de tenir informació, té criteri. I això no ho podrà substituir ni possibilitar internet. Aquesta és la reflexió cultural. I l'altra és de caire psicològic, amb la línia del que deia l'Ivan Rusquella. Com evitar una cosa que ens produeix utilitat i gaudi i que es converteix en una afició, com evitar que es converteixi en una addicció. Tema per la reflexió.
Antoni Bolinches, psicòleg i escriptor.
I ara la vessant científica amb el Dani.
Escoltava atentament abans a la Carmina, que ens mostrava el futur, què ens oferirà internet i què ens oferirà el món dels ordinadors, no? Però com ens ho oferirà? És a dir, en els últims 15 anys els continguts s'han revolucionat, però la manera que tenim de relacionar-nos amb l'ordinador és la mateixa. És a dir, nosaltres, a través d'un teclat i d'una pantalla, la mateixa, gairebé més prima, més ergonòmica, més lleugera, però la mateixa manera que ho fèiem als principis, ens estem relacionant amb aquest món de zeros i uns, en el món de la informàtica. Això està a punt de canviar. Està a punt de canviar amb un seguit de paràmetres. El primer és que el ratolí desapareix. El cursor, o bé el mourem amb els ulls, o bé el mourem amb uns electrodes posats en el cap, o simplement amb una pantalla tàctil. Però aquest clic aviat desapareixerà. El segon punt és que el teclat també desapareix. El teclat, com a eina d'introduir lletres a l'ordinador, desapareixerà, i les lletres, les ordres, les donarem directament a través de la veu. El tercer, que era el que dèieu ja, les pantalles en dues dimensions desapareixen, tenim cascos que ens permetran veure 360 graus i amb tres dimensions. I finalment, per les mans, que ja no utilitzarem per tocar les tecles, guants sensorials que ens permetran tocar tot allò que internet ens ofereix. La següent revolució és una revolució no de continguts, sinó de continent, de com internet i nosaltres ens farem una mateixa cosa.
Dani Jiménez, científic.
I mentrestant ens seguirà tenint algun ou a la nevera i fer un ou ferrat. Sí.
Que no es perdi, no farà,
eh? Jo com humanista sempre preferiré la realitat a la virtualitat.
Senyors i senyors, arribem al final. Per cert, què trobaríem a casa vostra si avui ens hi perdéssim per dinar?
Pasear por el malecón con ansias de vivir.
Rebem alguna comunicació també. En Claudi posa el punt final des de Rajadell. Què diuen per aquí, Claudi?
La Maria Pilar Fons m'acaba de localitzar. Maria Pilar, bon dia, què tal,
bon
com
dia.
Estàs?
Bon dia.
Tu ets membre de les Clat Gospel Singers, per tant, ets amiga del gospel, però també amiga meva a partir d'avui mateix. Què diries? No, de mi no, del gospel.
Del exactament. Gospel. Exactament, del gospel.
Què diries del gospel?
Que és la millor cosa pel món per sentir, per cantar, per desfer-te de totes les estressos de tota la setmana.
Volem que això ens ho diguis a la pràctica per posar la nota final musical corresponent.
Bé, Asim Bonanga, Asim Bonanga, Mandela Tzina, La Fecona, La Felicona.
Asim Bonanga, doncs així ens diem adeu. Gràcies, Maria Pilar Fons, i gràcies també, Xavier, i oients del suplement. Fins la setmana que ve, bon dia.
Molts records, i a la Mercè des de Piera. Mercè, què trobaríem a casa per dinar?
Hola, bon dia. Doncs mira, una barbacoa al costat d'una piscina.
La barbacoa, la barbacoa. Que bé, que bé que entra la carn. Gràcies, Mercè, una bona banyada a la nostra salut.
Una bona banyada.
Vinga, una abraçada, Javier.
Adéu-siau.
Busquem els 20 moments suplement. Diumenge, dia 20, final de la 20a temporada del suplement, amb 20 oients escollits i més d'una sorpresa.
Envieu-nos, si és que teniu temps, el diumenge dia 20 per venir una estona aquí a compartir amb nosaltres al final de temporada el vostre moment. Quin ha estat el vostre moment suplement? N'hi ha més d'un, clar.
Jo diré una cosa, el meu moment suplement no és un suplement, ha estat essencial a la meva vida.
Veus? Mira, aquí en tenim un. En tindrem d'altres, no només dels 20 oients, dels col·laboradors i també de la gent de l'equip, per exemple, de la Carmina. Seu moment, creant guions. El moment
retocant
suplement.
Retocant guions, tornant a fer guions.
Consultant Google.
Fent buscades de Google, contrastant informació, sempre.
La Carmina, la Gemma, la Marissa, la Rosa Maria, la Mercè, la Montse, el Josep Lluís i un servidor en nom de tota la gent que fan possible aquest programa, us diem gràcies i fins dissabte vinent, si Déu vol. Serem dissabte dia 12 ja.
Uau.
I ara què trobaríem a casa per dinar? Va, què?
Res.
Va, un llenguado a la panxa.
Oh. L'heu vist, Falso? L'heu vist? La mare que et va venir!